històrica el 28 d'abril passat. Arribem així a les 9 i 4 minuts. Més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el xiu-xiuig que arriba a tothom.
Continuem a Xiu Xiu i és moment de conèixer
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses és la gent del modernisme de la Vall de Sóller.
I és que Sóller celebra les...
Les Journées del Modernisme.
Molt bé, Maria Tània. Unes jornades que pretenen reviure el passat esplendorós de la Vall de Sóller, una època daurada del municipi, marcada pel retorn dels emigrants que, després de fer fortuna a ultramar, aportaren no sols riquesa econòmica, sinó també un bagatge cultural que encara avui es reflecteix en l'arquitectura, l'art i el parlar popular sollerric.
A finals del segle XIX, a la Vall de Sóller, entre tarongers i aromes de llimona, na Catalina esperava cada vespre el retorn d'en Miquel, un jove somiador que treballava al port carregant caixes de fruita per exportar. Eren temps difícils. La plaga havia arrasat les collites i la pobresa empenyia molts a migrar. Tot i l'amor sincer que els unia, en Miquel va decidir embarcar-se cap a França amb la promesa de tornar ric i construir, per a tots dos, una casa tan vella com les de París. En Miquel va arribar a Marsella, allà l'esperava en Joan Magraner, un altre sollerí que havia fet fortuna amb el comerç de fruita. Va començar a fer feina colze a colze i, amb el temps, el jove aprengué l'art de l'intercanvi, els nous gustos arquitectònics i les modes que envellien els carrers francesos. Cada carta que enviava Sóller duia l'aroma llunyana de l'enyorança, i na Catalina, fidel, l'esperava brodant llençols per al dia que ell tornés. Els anys, però, s'allargaven i la distància començava a fer-se fonda, com el mar que els separava.
Un moment.
Aquesta
història és molt emocionant, però hem de tornar al present. Tocau peus a terra, per favor. Hem de parlar amb les organitzadores d'aquestes jornades modernistes que, per cert, organitza l'Associació de la Cultura Popular Can Dulce. Elles són Antònia Maria Miró i Naliona Pérez. Bon vespre a totes dues.
Bon vespre.
Com esteu?
Bon vespre.
A veure, heu escoltat aquesta, sí, aquesta història? Teniu idea de com acaba? Després ho sabrem, però... aneu pensant.
Mira, m'ha crescut també pell de gallina.
Ah, sí?
Una història preciosa.
Sí. I doncs, com a organitzadores d'aquests tres dies d'activitats, volem conèixer la proposta de...
Jornès del Modernisme.
Ja, cada vegada que ho mencionem ho diran a Maria Antònia. Que aquí
sí, però tu ja, Inés, no ho diríem bé.
A veure, Antònia Maria, per exemple, en què consistiran aquests tres dies de conèixer el modernisme de Sóller?
Doncs seran dies molt intensos, molt intensos. Començarem amb una espècie de ponència inaugural, per dir-ho de qualque manera, que serà una mica teatralitzada, també sense fer, diguem, molt d'espoiler, que diguem. Serà una mica teatralitzada, amb personatges vestits d'època, i després ja començarem fort el dissabte. El dissabte sí que és el gran boom del cap de setmana. Una ruta modernista, una visita guiada. Després un concurs de sketchbook modernista, també, que encara s'hi pot apuntar qui vulgui, a les 9:30 del matí.
Què és sketchbook, Antònia Maria?
És un dibuix, diguem, dibuix urbà.
Ah, no?
És un dibuix ràpid, que se farà com una forma de marató, que a les 9:30 se repartiran els suports, que és un paper de gramatge per aquarel·la, i se pot fer qualsevol dibuix que se vegi en el carrer, a l'aire lliure, d'una façana, d'un detall, d'un ferro forjat, i després s'ha de tornar a les dues. I després entrarà dins un concurs, durant una petita mostra també a Can Dulce, i el cap vespre de bé les 7 o les 7:30 se farà l'entrega de premis.
Després... a premis, Edo?
Sí.
Quins són els premis?
Són 100 euros en material de belles arts.
Està molt bé, potser podem convidar a tothom que estigui sentint la ràdio que participi en aquest concurs de sketchbook a Soia aquest dissabte.
De totes formes, si vol telefonar a Can Dulce, ens farà un favor primer perquè no tenim preparat el material. Però sí.
De totes formes, són 3 dies intensos, com ha dit Antònia Maria, d'activitats.
Aquest mateix dissabte... també hi ha, bé, la ruta de la visita guiada modernista, després hi ha un show cooking amb un menú modernista.
Un menú modernista, perdona, un menú modernista, com és això?
Un menú modernista és del menjar que se menjava d'aquella època.
D'acord.
No sabia si havia cop, tal vegada havia jugat un poc
amb
les textures.
Menjar libèl·lules, de cop.
No, menjar libèl·lules, no. És algo molt més planer, és a dir, és veure quin era, diguem, un menú que se faria entre els anys del 1900 i 1900, per exemple. No? Perquè ara potser doncs, estem molt assassinats amb el sushi i exacte. Un poc canelons del 1900 eren boníssims.
Exacte.
Seria això.
Perquè a Lionó, per exemple, tu, com era aquella època daurada del modernisme a Soia? És a dir, com l'hem d'imaginar ara que parlàvem del menjar?
Jo crec que l'hem d'imaginar que quan la gent venia i fos les seves cases, que és un símil el que passa avui en dia en la migració, no? Guardaves dubtes perquè mos pensant que a França vivien com a senyors i no, fan moltíssima feina per guanyar dubtes i venir a fer aquí una bona casa i una mica, com comentàvem l'altre dia, una mica de sentit, una mica d'estatus, no? Aquest tipus de... d'arquitectura que se va anar agafant, no? Una mica d'estatus, una mica de fases modes, no? I donar aquest paisatge únic que és el que tenim a Soia avui en dia.
Sí, ja és una ciutat preciosa, poble, ciutat. Antònia Maria, aquella època devia ser, amb els vestits de l'època, una cosa que intentareu recrear, però devia ser impressionant.
Sí. Clar. Hem de pensar que el modernisme, tothom el coneix de forma arquitectònica, però el modernisme en aquell moment va ser un art completament global. És a dir, trobar modernisme, evidentment, arquitectura, pintura, literatura, però trobar modernisme en els teixits, trobar modernisme a les joies, a les arts decoratives, a les mobles, a la ceràmica, a tot allò que decorava. Per tant, és a dir, engloba tota la part de la gent, trobar modernisme a la mort. És a dir, a Soia tenim també un gran cementeri modernista. Per tant, veiem aquest estil traslladat a totes les parts, totes a mort.
Perquè, Antònia Maria, t'anava a dir, a Soia és superpresent aquesta herència del modernisme, però potser altres pobles de Mallorca pot ser que també, no?
Sí, això ja és vera que el fet de, com ha dit de Lionó, de que tinguéssim la mà tan a prop, i era molt fàcil emigrar via la mà, no? I partir ja en fora. Però tenim modernisme a altres bandes. A Manacor mateix hi ha modernisme. A diferents pobles d'Esplà, també. Totes aquelles cases que se fan en aquella època, potser en Esplà se fan més de marès, perquè és el material que tenien allà. I veiem aquestes motllures que a Soia són amb pedra blava, en Esplà són fetes amb marès. I és igual de vàlid. En aquell moment, clar, se fa el que se podia. Potser no havien emigrat, però era tothom que tenia un cert estatus sabia quina era la moda i se volia pujar en el carro d'aquesta moda.
És evident, Lionó, que per exemple el modernisme, sobretot perdura, i l'herència modernista és molt evident en les construccions, en l'arquitectura, perquè perduren els temps. Però hi ha qualque altre element en què aquesta herència sigui evident, se pugui paupar, se pugui sentir?
qualque altre element. Din soia...
Aquí, però, sí, aquestes... potser les paraules.
Per exemple.
Soia hi ha paraules que venen d'època... No són modernistes, són època... Clar. Sí, són paraules d'època francesa que encara han, han perdurat. Per exemple, arremassar. Arremassar és una cosa que a soia se diu moltíssim, arremassar.
Esbussar.
Arremassar és ordenar.
Esbussar d'anar a escola. Com dius, Eliona?
Sí.
Esbussar d'anar a escola.
Esbussar
és...
Sa motxilla.
Ah, sa motxilla.
Sí.
Per exemple...
I el que no... Sí.
Eliona, endavant, perdona, que t'han tallat.
No. Nosaltres, que, com a associació Soieriga de Cultura Popular, a més, tenim ubicat el nostre casal a la Gran Via, i és un carrer, com l'Antònia pot explicar, molt important per aquesta època, no? Hi ha una gran acumulació o molts de casals d'aquest estil modernista i és una mica de, una de les causes que nosaltres vulguem posar en valor el modernisme dins Soia. Més enllà de Cambronera, la parròquia o el banc de Soia, que són joves, verdaderes joves, hi ha la Gran Via, és un espai també molt emblemàtic.
I tornant en aquestes jornades del modernisme que se celebraran...
Molt bé, Maria Antònia, tens un francès espectacular.
No, fatal, però que seran els dies 10, 11 i 12 d'octubre. Jo sí. També vull saber d'on vos va néixer organitzar tot això, perquè és una feinada. Com va ser dir, mem, hem de muntar qualque cosa? Perquè és cert que teniu molt de trulls.
Sí. No, sí. Això és... no sé... Que ho diguin de Leonor, devoció per fer coses.
Sí, és un poc.
Gent que fa coses, ja està, nosaltres.
Sí.
De bon va sortir sí. De moltes corolles, de Xisco Pérez, que també estan al capdavant de la comissió, i que tenien aquesta corolla, i que, bueno, xerrant, això, sí, hem de fer això, ho hem de fer, quan ho feim, ho hem de fer, fins que dius, vinga, ja, o sigui, ja ho feim, o ho deixem anar, hem deixat de xerrar. I així ha estat, és a dir, fa més d'un any que m'ho anant reunint, i anant apuntant idees, fins que els darrers 6 mesos han estat un poc, ens han passat per damunt, quasi, perquè totalment. Són, si veus el programa, són moltes de coses, gincanes per milis, després ballades en grups de jazz com Monkey Doo i a robar el jazz mort de cara wow. Per fer un pot de ballades vespre. El cent demà han hagut de fer una altra ruta perquè mos ha sobrepassat, és a dir, i se va omplir de cop i volta i han hagut d'obrir una altra, després jocs infantils, ha de tot.
Eliona, per exemple, jo que sóc de fora poble, no sóc de Soia, que aquí tenim la Maria Antònia, que Maria Antònia supos que hi aniràs a
jo hi aniré
cosa.
Cada dia, bueno, encara m'he d'apuntar, no he apuntat
no,
a res,
no, ja
però he de fer gestions.
Demà és de revió.
Aprofita ara, sí, menys mal que m'ho dic sempre.
Idò, Eliona, jo per exemple en Xavi, que som de fora poble, molts interessa, vull dir, imaginam que no només està obert a Soiarics i Soia, sinó que gent de tot Mallorca se pot aprofitar per fer una visita a Soia.
Clar que sí, sobretot veure Soia més enllà de la típica excursió en tramvia i tren, i com està darrerament mos imaginant Soia, que sí que hi ha molta gent a Soia, però tenim un patrimoni molt ric, i disfrutaríeu d'allò més, perquè veuríeu un aspecte que és una mica... que no se veu tant dins Soia. Sí que, com he dit abans, veig els edificis més emblemàtics, però potser en Antònia, en la ruta, descobriríeu detalls que passen desapercebuts en el dia a dia. Per exemple, diumenge, Caires Sollerits fa un espectacle que diu L'esperit d'un segle i dona vida en el carrer de finals del segle IX, principis del segle XX. Pode ser espectacular. Donar a conèixer els nins... petits detalls del modernisme, el que el puguin reconèixer, no? Així com a Soia pues, se mos distingeix molt per Esfiró, no? I tots els nens de Soia coneixen perfectament Esfiró, pues, que també sàpiguen que hi ha una altra època en el nostre poble que també té coses curioses i molt diferent, però també molt interessant.
Clar que sí. Clar que sí, perquè per desgràcia és veure que darrerament hem hagut de llegir, veure imatges, notícies de Sóller per mort del turisme, col·lapse total, però sí que és veure que valen la pena posar damunt la taula i la divulgació de que som qualque cosa més enllà del turisme, i crec que aquestes jornades són per demostrar-ho. Per cert, jo estic intrigada de com acaba la història d'amor entre Anna Catalina i en Miquel. Eliona, Antònia Maria, voleu proposar un final d'aquesta història? Com penseu que acabarà la història? Antònia Maria, començarem per tu.
Bé, històricament, els primers que se n'anaren se volien casar en Solleriques, perquè sabien que si se casaven en francesa no tornarien a veure Solla. Per tant, jo vull pensar que s'han esperat i en Miquel arriba carregat de dubtes si se fan una bona casa.
Que bé. I tu, Eliana, a veure?
Jo comparto totalment el final de l'Antònia, perquè sí que Solleriques partia ens estimava més tornar a casa... i ben carregats de dubbers, i foradaven molt de tot el que havien guanyat de dubbers, i com vivien.
Idò, anem a veure com acaba. Xavi, s'has preparat?
Estic preparat. I quan finalment en Miquel torna, el poble ja havia canviat. Els nous rics aixecaven casals modernistes amb vitralls de colors i ferros corbats com a onades. Entre ells s'alçava el majestuós Campronera, símbol de la fortuna dels que havien marxat. En Miquel, amb els estalvis d'una dècada, començà a construir la seva pròpia casa inspirada en aquell estil, però el manco ja era a la seva vall estimada. Això sí, sense Anna Catalina.
No!
Ella, cansada d'esperar, havia acceptat el destí i s'havia casat amb un altre solleric. Convençuda que el seu amor havia quedat a França, entre promeses i entre records. Cada matí, en Miquel sortia al balcó de la seva nova llar, mirant cap al carrer on Catalina passava amb els seus fills. Cada paraula, només mirades carregades d'allò que hauria pogut ser. L'art nouveau de la seva casa era vell, sí, però sota els arbescos i vitralls s'amagava la tristesa d'un amor perdut. I diuen que, quan la lluna es plana, es reflecteix al casal d'en Miquel una llum natural que fa la silueta d'una flor de taronger. I diuen que en homenatge a Anna Catalina.
Uau!
Oh,
no estan junts, no, Anna Catalina i en Miquel.
Quina pena.
Això està com un...
Quin greu.
M'ha recordat molt el Great Gatsby. Una mica Gatsby, no? Aquesta llum d'en fora que li recorda ella.
Aquesta flor de taronger.
M'ha remenat el cervell,
sí,
això.
La meva flor de taronger.
Ai, bé, segur que hi ha moltes històries de món, Antònia Maria, que d'aquesta època...
Sí, moltíssimes, i estan documentades perquè hi ha cartes, amb moltes cartes.
I pot ser que hi havia un capellà que el que feia era juntava...
Exacte.
Com és això?
El vicari Fiquet.
Si m'ho pots explicar?
Sí, era un vicari, era el vicari Fiquet, que rebia, diguem, cartes d'aquests joves, perquè han de tenir clar que qui emigrava eren homes joves, és a dir, en aquell moment les dones joves no es quedaven a casa, perquè sense el permís de son pare o d'un germà, si que faltava, no podien fer res. Doncs, clar, se van quedar sense pretendents a Solla, i els qui s'anaven a fora molt clar que volien tornar i que si se casaven per allà que no tornarien. Per tant, escrivien en el vicari o almenys si trobaven qualque lota que els hi pogués convenir. Que el vicari, com contents, confessava a tothom, coneixia totes les lotes casadores i anava xerrant sa família i demanava veurem si na Catalina, na Margalida o na Magdalena, qui fos, estaria disposta a anar-se'n a França a casar-se, o bé, se casaven aquí, anant-se'n després a fer feina.
Que interessant.
I se varen oficiar més de 1.500 matrimonis.
Hola,
que això és moltíssima gent, són 3.000 persones.
Ostres.
Molta gent. Amb un lapse de molt d'anys.
Sí.
Però, sí, una cosa que passava.
Per tant, Eliona, totes aquelles persones, aquells homes joves, varen tornar, la gran majoria, això és la meva primera pregunta, i la segona... aquella, els descendents encara compten en certa riquesa, en cert renom familiar a dins Solla? Gràcies a sa fortuna.
És a dir, que aquesta pregunta la pot contestar millor l'Antònia.
D'acord.
Però és vera que primeres núcies i després els fills, moltes vegades sí que encara se casaven amb gent de, del poble, però després sí que ja... ja se van casar més amb francesos o amb franceses, i ja sí que veiem molts tenim, o molts assollerits, tenim cosins de França, fills de cosins a França, no?
Ah, és per això. Antònia Maria,
Què
ha passat amb aquell
descendent? Ho ha dit beníssim, Elia, no? És així, la primera generació torna, la segona, potser un poc menys, i la tercera ja no. La tercera ja no tenen aquest anhel de tornar a Solla, no se senten tan arrelats a Solla.
Per tant, anaven i venien, entenc. La primera generació tornava, però els fills ja sentien que França era casa seva.
Ja fer feina, aquí fem feina perquè tenien el negoci. I ja, va. I després ja els fills d'aquests, els nets, clar, ja directament han nascut a França i venen a Solla estivetjar. Per tant, se senten més francesos que sollerits. Per tant, aquests sí que ja queden arrelats a França. I són aquests, potser, aquests sollerits de la Vall de Solla que tenim ara, que han tornat com 80 anys més tard. I que encara se senten sollerits, però que realment han nascut a França.
Molt bé, i de jornades del modernisme a Solla, aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Les inscripcions acaben demà. Apuntau-vos al web de Can Prunera. Cercau-ho.
No, perquè... Can Prunera no.
Can Dulce. Ara he ficat sa pota, però no. Can Dulce.
De xerrar de casa modernista.
Sí, exacte.
Can Prunera segur que farem qualque aturada, en qualque moment.
Sí, la ruta comença ja. Però la gestió la du Can Dulce.
Can Dulce. Molt bé, perfecte. Idò, això mateix, jo hi aniré, Maria Antònia.
Jo sortiré per la porta de ca nostra i evidentment que sí.
Moderna. Antònia Maria Miró, gràcies.
A vosaltres.
A Liona Pérez, a tu també.
Gràcies a vosaltres. Les taronges de Solla.
Tres ràdios, diversió. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Continuem a Xiu-Xiu i acaba d'entrar a Passaporta una persona de renom. Perquè tenim aquí la periodista Mònica Borràs, que ha rebut el primer premi Persona Matalàs.
Bravo! Increïble!
No, ara, seriosament, és un premi que atorguen. Mònica, enhorabona.
Moltes gràcies. Hola, com estàu?
Molt bé. Ja l'enyoràvem.
Estic molt contenta amb aquest premi. La veritat, és un premi que neix d'una discogràfica que té seu a Porto Cristo, a Manacor, i que se diu Matalàs, perquè t'ajuden a descansar i a somiar. I aquest és un poc l'emotiu d'aquest premi, que però en realitat és per suportar la música, les bandes, i la veritat és que són molt aguts, m'ha fet molta il·lusió. Que jo van recollir talls, testimonis en vídeo de gent que deia que sí, que sí, que era supermerescut.
És que, Mònica...
És que, a veure, merescudíssim.
La crònica que ha fet a Mallorca... Bé, reportatge que ha fet Mallorca Music Magazine, diu lo següent. Como se dice en mi barrio, señalar con el dedo es de muy buena educación. D'acord? I així de sencillo, gente que ama la música i la cultura, señalar con el dedo a gente de toda la vida que ama la música i la cultura. Bla, 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 bla. Y en pocas personas existen en esta isla que lo merezcan más que la periodista Mònica Borràs.
Bravo! Bravo! Molt bé.
Enhorabona, Mònica.
Home, quan fa que te dediques en el món de... del periodisme cultural.
Cri. Molt d'anys.
Vull dir, molts.
Molts, sí. Jo crec que vaig...
És a dir, no he anat en segones, aquesta pregunta.
No, Bàrbara, per a més, què vol dir? Vull dir, són els anys que són. Jo crec que vaig començar l'any 91 a Ràdio Jove. Uau. Fa molt d'anys.
Quan encara em molava.
Sí.
Sempre periodisme cultural, de música, teatre...
Sí, cultural, però
bandes.
Sobretot musical.
Tu deus tenir moltes anècdotes, no, Mònica?
Sí, algunes, sí.
Té molt de carrer, no, Mònica? Molt de concert.
Molt de carrer... No, jo feia un programa que se deia Local d'Assaig i cada vespre era un programa d'11 a 12 del vespre a Ràdio Jove i cada vespre venia un grup amb ses maquetes, amb casset, encara estaven en casset, clar, les havien de preparar. Quina cançó posarem aquesta? I l'havia de preparar i deixar en es punt perquè el tècnic la posàs. I a més, quan a un estudi ja van tenir CD, reproductor de CD, que ningú tenia... publicaven CD, era com el més modern, quan venia qualque grup que sí que tenia CD, el reproductor estava en un altre estudi, llavors la tècnica que teníem, que era la Rosa, havia de, jo deia, bé, ara posaran la cançó, xerraven, la, presentaven la cançó, però mentre li donaven temps a ella per arribar a l'estudi i apretar el play quan jo callàs. Llavors, nosaltres havíem de callar fins que ella tornàs i mos tancàs el micro mentre sonava la cançó.
Que
sí,
fort.
Hi ha coses mones. I de fet, hi ha dues companyes d'aquell temps que són na Margalida Ripoll i na Rosa Campomar que han fet i en Gallego també va fer un vídeo i també en Peter de Runaway i en Joan Carles Palau de Germans Tanner.
Que bé.
I res, i m'han fet com un trofebet amb una M de Matalàs.
Però... I de Mònica.
I de Mònica. I el més bo és que és un premi vitalici, que és per tot enguany, però per sempre.
Que bé, Mònica.
Sempre.
Per sempre.
Que bé, merescudíssim, Mònica, clar que sí.
Jo te vull demanar, em sembla una entrevista, no és una entrevista, Mònica és la nostra col·laboradora, però què és el més brutal que has viscut a un estudi de ràdio, dins d'un estudi de ràdio, fent un programa o no? Que és el més així, més sonat.
Una cosa forta, que trobo que és forta, vosaltres coneixeu un grup que se deien Los Suaves?
Me sona molt.
Com sempre, la ignorància.
No, és un grup gallec,
dels
80, 90, i varen, a mi m'agradava molt, i a mi i tal, de fet, es cantant, pobret, sa darrera gira, en Jossi, tenien ja preparada sa darrera gira del grup, i ell va fer això que fan els músics, que se tiren en els públics.
No.
I sa gent va pegar en sa cap, se va fer una malada,
pobret.
No, per exemple, hi ha hagut gira, no sé, ostres, crec que no s'ha recuperat molt bé.
Però no va ser un estudi de ràdio, això?
No, en un estudi de ràdio el que va passar és que, clar, a Ràdio Jove en aquell temps tenien dos micros, amb un braç així com una girafa, no?
D'acord.
I un dia van venir Los Suaves, i dius, mira que bé, perquè hi va haver un incendi a Calvià i van fer un concert d'homenatge per recollir fons i tal, i el grup estrella eren Los Suaves, perfecte. I de River Manager i Madú. Una cosa que no m'havia passat mai, me va dur tota sa discografia en CD, una camiseta, sa gorra, ferretín, vull dir, mai ningú m'havia donat tantes coses del grup de merchandising, diguéssim, no? Molt bé, entrem a l'estudi, pim-pam, i en Jossi, a 5 metres del micro, així...
Assegut.
I jo, per favor, te pots acostar en el micro, així, senyalant el micro. I ella, i se'l sentia molt de fons, i jo. Bueno, en el final, en tot el mal del meu cor, vaig haver de tancar, el vaig haver de fer fora. Oh, és que no se'l sentia.
És que, i quina falta de respecte a la teva feina.
Sí. No, i ells, quina jo què sé. Perquè, clar, en aquell temps, els grups, Inés ha viscut una experiència semblant. En aquell temps, els grups ho feien molt, tot això. Molt animalades.
Te refereixes a Nerd de sa Paja?
Sí, en Marc Mas, pobre
que,
nostre.
Que tothom ha vist el vídeo.
Bé, pobre sí. Nostre, que vol que te digui.
No, ja, no. A més, ell fa broma, diu que no, en José, jo sí. Què sé.
Això ell és músic, és qui me diu sí. Allà de sa Paja, és sí. Músic.
I clar, i en aquell temps el músic se canviaven el nom, se canviaven els instruments, jo som el bateria i eres cantant, jo què sé, feien desastres. I a part, com que es fam era a les 11 del vespre, clar, mentre que esperàvem per venir i per tal i per qual, doncs clar, venien un poc contents de vegades, no? Yeah. I a la porta hi havia un senyor, en Magí, que havia estat a Guàrdia Civil i era molt, molt seriós i molt rigorós i tal. I clar, hi venien els grups allà però no, molt bé.
Mònica, m'està donant per una sèrie sí, és que t'ajuro
sí.
Que mentre que
ho
contaves
ja, una sèrie has de contar el teu rotllo, ja dic, no, home, no, ja no.
Mira, se m'ha corregut una cosa, però el dia de la ràdio, que és per febrer, Mònica, per favor, has de venir, és a dir, tu seràs la principal convidada.
Gràcies. Estic d'acord.
Sí. Apunta-ho, Xavi.
Ho apunta, ho apunta a l'agenda. I duràs tallets d'aquest dia, tot això?
Miraré d'adornar. A veure que jo no en té molts, però alguna cosa sí que trobarem. Una veu finata que tenia.
Ai, m'encantaria sentir-te, Mònica.
I serrava ràpid, superràpid. Però no, sí, no, la veritat, i els grups també aprenien a anar a entrevistes en el final, quan llavors hi fan una entrevista a Ràdio 3 o alguna cosa, ja se sabien comportar. Que toca també estava molt bé.
Ja, però tampoc és això.
Ja, però i què vols? Els músics a vegades són... els estimam molt... Ens agrada molt la música que fan, però a vegades són un poc...
Especialets.
Personatges importants del poble, li diguem.
Exactament.
Una ferrada a tots els músics.
Les estimem.
No, Mònica parla en coneixement de causa d'anys i anys de carrera de periodisme cultural, però això li han donat un premi, però és aquí per que mos expliqui el seu...
Aquell gran moment.
El seu gran moment, clar que sí. Avui quin serà, Mònica?
I d'avui he duit un moment que en certa manera mos enllaça amb un moment que han tingut fa un parell de setmanes. Si vos sembla, escoltarem sa música i llavorament si sabeu de què parlar.
A veure. Me vuela un avión o un volcán entra en acción. ¿Qué distancia hay a la luna? ¿Quién inventó la vacuna? ¿O nace un caracol? ¿Cuántos años tiene el sol? En el libro gordo la respuesta encontrarás. Y mientras te diviertes todo, todo aprenderás. En el libro gordo la respuesta encontrarás. Y mientras te diviertes todo, todo aprenderás. Que és aquesta música, Mònica.
Jo pot dir
m'estava molt, agradant, aquelles històries això... de rebel, de la nit, dels artistes i la música.
Ara han canviat totalment.
És totalment. És un pot diabòlica, no?
No,
música?
No.
Massa, molt infantil, ja diria jo. Diabòlica, no li veig res, Maria Antònia feta, mira.
No, clar, fa preguntes, com se fa això, de bon surt allò... Són preguntes que contestava en PTT. Xavi, un dia m'ha parlat del llibre gordo de PTT.
Clar, ara explico. explicaré una cosa, un lapsus semblant en el que té la Quintània. Clar, jo no sé per què identificava Petete i Xangueta, el programa de Txac, i jo no sé com imaginava en Petete.
Com?
En el meu subconscient, que després va florir en el conscient quan en parlàvem, amb un home molt gras, barbut, gros i fort, i que era en Xangueta.
Era en Xangueta.
I no sé com ni per què en Petete pensava que era aquest senyor.
Però Petete sona pot.
Sí, no.
No té
Petete,
res a veure.
No, és un... Bé, ara explicarem. Petete era unes càpsules de 2-3 minuts que s'emetien a la televisió en horari infantil, i aquest personatge, que ara jo també flipava, perquè era un pingüí groc i vermell.
Dius?
Clar, jo pensava que era un ocell, un pajarito, qualsevol cosa, però no, resulta que era un pingüí i que era vermell i groc. Llavors, Petete, que és, el va inventar un senyor que, tot i que era nascut a Almeria, era espanyol, havia migrat a Argentina. I allà feia historietes, era creador de còmic i tal, i se va inventar aquest personatge, en Petete. Mm-hmm. Per què li diuen Petete? Perquè el seu fill li deien Petete i li va posar el mateix nom que en el seu fill.
Com o no?
Li deuen dir, li poden dir en Facu Petete. Un company així argentí
sí,
que tenim.
Sí, és argentí.
Exacte.
Facu és un nom argentí per excel·lència.
Total.
Facundo té en Anglia. Molt tant el seu nom.
Com a italià, no sé, també.
Yeah. Sí.
I clar, Facundo, aquí només coneixem ses pipes.
Sí, Facundo Tagliatella.
Tagliatella. És boníssima, Maria Antònia, m'encanta. Per tant, és que has dit... Antes no has dit ni Xanguito ni Xanqueta. Has dit Xanquito, o no?
Xanquito.
No.
M'encanta. I don Petete, clar, eren aquestes pindoletes. Sa gràcia, quina era? Que sortia aquesta... aquesta titella damunt una taula amb el seu llibre i amb estris sobre el tema que havien de parlar. I sempre sortia una lota guapa, jove, a la qual ell li explicava ses coses. Clar, ara vist avui en dia aquesta lota jove i guapa, clar, vulguis o no, era un espai que agradaven en nins i en els pares, o no?
Què sí, trobeu? És un poc es proto-mansplaining, o sigui, mansplaining és quan un home t'explica una cosa que tu ja saps. I llavors és un poc això, no?
Exacte.
No és un man, és un pingüín, però explica coses a una lota jove, no?
I clar, ella li demanava i això i tal, i ell li explicava. Aquest creador era Manuel García Ferrer, que també va crear altres personatges com Hijitos i Trapito. Això se va estrenar...
Per favor, quin nom sí, que posaven!
Manuel...
Petete, Hijitos i Trapito. Bé,
primer en Petete li volien dir Malvino.
Albino.
Malvino. Com se digui és Malvines.
Exacte, el pingüino Malvino.
Ah.
Però tal vegada per aquest motiu i també perquè sembla que en argentí Malvino és com una gatera xunga, no ho varen posar per evitar el joc de paraules. Però finalment li varen posar aquest Petete. Llavors, era un pingüí savi.
Perdó, puc fer un incís?
Per favor.
Clar, ara estic mirant una foto de...
Sí, l'estic mirant tots.
D'en Petete.
Terrorífica.
I té un xumet... com a penjall, un collar que és un xumet. Clar,
exacte,
tal vegada ve d'aquí.
Això, Petete. I també du com
un, copell,
un, com un capell de llana amb una
capell,
borla.
És un ninot de neu, però en vez de...
No, és un pingüí.
Espera. Ah. És com una forma de ninot de neu, sí, en miniatura, sí, però en vez de botons du un collar amb una xupa i un capell de llana... com si fos hivern.
Amb una borla.
Sí.
He de dir que no és correcte perquè no són mamífers, els pingüins. Són ocells, per tant, no mamen. Llavors, se xupa...
No, mira, Petete, tenia un llibre. És a dir, és igual.
Però els becs no poden mamar.
Arbara,
molt ben explicat. Quasi que Petete.
De fet, això, Maria Antònia, podria haver estat una de les lliçons d'en Petete.
No són taronges, tampoc.
Bé, però...
I tampoc d'un capell, ni xerren per telèfon.
A veure, el nostre pingüí és en Pingu.
Això,
però d'en Pingu ja vàrem parlar.
Clar, i ara que dius això d'en Pingu, que mos encanta, clar, perquè sa música, sa cançó d'en Petete, que han sentit abans, qui la cantava?
En Pingu.
En Parxís.
En Pingu no,
però en Parxís...
És que ja me sonava, ja.
Has vist? Sí, perquè l'altre dia vam escoltar moltes de Parxís.
Sí,
ja ho puc dir. I sempre deia, el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta el programa que viene.
És enganxós, d'acord.
Era mono. Llavors, si voleu, anem a escoltar com sonava l'original Argentina, com sonava l'original Argentina. Justament, s'introducció explica com se fa un rellotge, però bé, perquè vegeu després la diferència entre el que feien ells, que van començar l'any 72, i el que fèiem després aquí.
Sí, su reloj anda mal o tiene flojo el cuadrante,
tráigalo aquí que Petete se lo arregla en un instante.
Y ahora aprendamos de memoria del reloj toda su historia.
El libro gordo te enseña.
El libro gordo entretiene.
Y yo te digo contenta.
Hasta la clase que viene.
Me fa por, avui vespre somiaré,
no. Jo crec que pot ser que tingués cançoneta, però hi vamos a aprender de memòria, que era com que els infants havien de saber les cançons.
No, no, simplement hi havia la introducció, que era pop, això, i en el final també ho feia. Llavors aquí, clar, mos han votat tota l'explicació, m'ha anat de que han fet... Ell xerrava en rima. Sempre així, no? Ella no, però ell sí.
Me comença a sonar condescendent, en Petete. No me comença no caure bé.
No, xerren. Ell xerren rima. I després entra un vídeo on s'explica sa cosa. I ja és una veu normal. Si voleu, ara sentirem un capítol espanyol sobre sa llengua. Exactament, és un que mos xerra de sa llengua.
¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Llamen a los bomberos!
¿Pero qué ha pasado aquí, Petete?
¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! Todo por hacer un plato que tuviera rico gusto.
El sentido del gusto se asienta en la lengua, órgano muscular fijo por su base en el fondo de la boca y con la punta libre.
Es com un el cuerpo humano, però de l'època.
És percibido por medio de receptores especiales llamados...
Coses,
normal que els nins fossin més llestos abans, no?
Ho eren més, eh?
Ah, que sí.
Jo crec que un poc més. Sabia
no
més
sé,
coses.
No? Per posar-li Petete un pingüí.
No, però fixeu-vos, si qual que... Clar, vosaltres no mireu aquestes coses, però si mireu entrevistes en el carrer en els anys 80, 70, 80, la gent com xerra? Xerren, articulen unes frases, vull dir, ara...
Bé, però que la semàntica d'aquestes frases, segons qui... Fan por.
Trobes?
Sí, perquè precisament algunes... Bé, sobre qüestions polítiques i socials...
Bé, no crec que xerrar molt de política.
No, en Petete no.
Ah. Que també sé què passa, Mònica? Jo crec que també passa que els mitjans de comunicació, com que s'han democratitzat, saps? No, abans pràcticament era un monopoli. Allà només hi podia accedir X tipus de gent, el contingut estava molt més limitat.
No, no, per això dic entrevistes a peu de carrer, eh?
Sí,
gent,
però
enquestes. Tu creus que sí?
No ho cap de veure, però t'entenc per on vas.
O si veus gent que estudiava batxiller, ja apareixien senyors grans, no com ara, que... Vosaltres teniu...
Però és una moda, jo crec, que és sí. Qüestió de moda.
No, però m'agrada molt això que dius. Això podríem, sí, podríem fer qualque dia.
És un debat.
Un dia podria agafar... entrevistes a carrer, a peu de carrer d'abans i ara i d'ara.
Exacte,
com que...
Molt bé. Per demà o avui? Avui per demà.
A quina hora?
Com aquella de...
Demà, per ahir. Avui per avui. Avui per ahir.
Perdona, Mònica.
No, no. Idò, bé, anaven explicant ses coses, sempre temes diferents, un telescopi, com funciona això, com funciona allò. Llavors acabava i deien això, està el programa que viene. Després, què va passar? Que aquí, en Petete, el doblava una actriu, que és l'actriu que va fer de Valentina a una cosa molt més antiga que jo pràcticament no record. Sí que record jugar en ses joguines de los chiripitifláuticos.
Ah, sí.
Te sona?
Me sona chiripitifláuticos, la sonrisa de mamà.
Exacte.
Sí.
Ah, mira, i com saps això?
Crec que vaig escoltar un programa vostre que vareu fer, pot ser? Perquè no heu xerrat d'anuncis de juguetes.
Anuncis,
de...
sí.
Sí,
anuncis,
na Mònica sí. Va fer una secció d'anuncis antics.
Això me sona.
Idò, era un programa infantil a lo bitxulíssim, que hi havia los hermanos, com se deien, que eren molt dolents, ara ho cercam. I després hi havia en Valentina, en Locomotoro, i també hi havia en Poquito i en Mucho.
I
la Valentina, aquesta dona que feia de Valentina, és la que va posar sa veu en Petete. Vull dir que perquè ho pugueu relacionar. I ella, de fet, tenia una cançó molt guapa, Los Chiripitifláuticos, que és la que hem triat per acabar, però encara poden comentar algunes coses més, perquè sa veu un còmic nom Pedro Ruiz.
No, novament ignorància en aquest estudi.
I d'en Pedro Ruiz feia com a programes d'humor i va fer una paròdia d'en Petete. I sortia
normal ell, que li fessin paròdia.
Sí, sempre sortia amb una lota molt guapa i sempre per saludar-la li deia: "Qué buena estàs, Carolina."
Ai, no! Ai, no!
Terrorífic.
No,
no raim.
En Petete enterbolia i se convertia en una persona desagradable.
Persona o no, un pingüí.
I continua sent...
Repelent.
Sí, no, però fotut.
És que me l'imaginen en Petete, que diuen cat, en plan, com te am, i de cop com que...
I fots un xigarro.
Sí, exacte. No volia dir a ràdio, però se pot dir, no? Fes un xigarro.
Idò, va ser molt popular, no només aquí, sinó a molt de països. Se feia, fins als anys 80 se va fer a Uruguai, a Perú, a Bolívia, a Brasil, a Xile, a Costa Rica, a Panamà, a Colòmbia, a Venezuela, Ecuador, Mèxic, Puerto Rico, per tot.
Tota Latinoamèrica.
Sí. Ah, mira, ja que parlant d'això, un dia xerrarem també. Tinc dos temes pendents que no els diré, però bé, un el diré.
No facis spoiler.
No, i d'on el
fem. Fem-nos ganes.
Fem-nos ganes.
Digue-nos un.
Un és que... Bé, no en diré cap.
Ai, Mònica!
Mònica!
No.
Mònica, va, estàs allà, per la bona de Déu. Digue-ho, per favor.
Ai, no, perquè s'agafa. No el diré.
D'acord.
No m'ho creure. Està tot indignat.
Haureu d'escoltar xiu-xiu la setmana dimecres, cada dimecres. M'encanta la Mònica perquè és superdivertida, és molt divertida, ja la sentiu, i ara li posarem... una prova que no sé si riurà tant.
Sí, però no hem escoltat la cançó. Escoltant-la. Un bocinet.
Perdón, Petete.
No és d'en Petete. Ah, és dels
Pitiflauticos. Que sonin los Pitiflauticos.
És molt mona.
Havia una vez un barquito chiquitito. Havia una vez barquito chiquitito que no podía navegar.
De macle! Aquest sí que l'han sabut.
Sí, aquesta sí.
4, 5, 6, 7.
M'ha parit de postguerra, això.
De postguerra.
No, ja me'n recordo que la meva predina de Sevilla...
Te la cantava?
Me la cantava. No, sóc de Bunyola, sóc de Sevilla.
És una cançó ben mona.
Ara de com m'he preocupat.
No, idò, ja està.
Vinga, Mònica, ara crec que posarem cançons...
més modernes.
No sé si tan modernes.
I de tres ràdios, humor. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Mònica Borràs, música moderna, però no sé si Mamma Mia és gaire més modern dels Chiripiti Flauticos.
No.
Ah, no?
No, dels 70, no?
L'any 74,
el és que coincideixen una mica... Bé, és que la superproducció del musical de Mamma Mia arribarà a les illes pròximament i per això avui volem posar a prova a Mònica Borràs en la mítica banda sueca ABBA.
Go again, mama. How can I resist you?
Bé, Mònica, si encertes les respostes, posarem cançó. Així que de tu depèn que posem tamacles o no. Començam. Primera pregunta. Xavier?
A quina ciutat sueca es troba el Museu ABBA, on es pot recórrer, a través d'objectes, testimonis i vestits, la trajectòria del grup?
A Estocolm.
Correcte! No. Pregunta, Maria Antònia.
Tristament, quin integrant del grup ABBA tenia una casa d'estiu com qualsevol suec a Mallorca?
Per què has dit tristament?
Tenia una casa a Mallorca.
Perquè tots els suecs tenen cases a Mallorca, tristament.
D'estiu.
Segona residència, és que segona... augmenten els preus.
Això és la bombolla, aquesta cosa.
I que no mien tots, vos en recordeu tots els noms.
Mira, no,
això, no, no, no ho
això...
direm.
No, no, jo crec que això era na Frida.
Oh, correcte!
Mònica, de dues de dues.
Per això té un premi matalàs, perquè...
Ara és perquè clar, hi ha na Frida i na Nete.
Bé, ara és una pregunta.
És la tata. No comencis amb els noms, perquè és una pregunta, però encara no.
Molt bé, molt bé.
Tenim una següent pregunta, Xavi.
A quin municipi de l'illa de Mallorca se situa aquesta casa de la integrant d'Ava, na Frida?
Idò, si ets sueca i...
Municipi turístic.
O podria ser o per sa banda de Cap de Pere.
Per Ponent.
O per sa banda d'Andratx.
Opa! Epa.
Andratx és correcte. Chiquitita, you and I know. Sí, la pregunta dels noms, Maria Antònia.
Sí, però na Mònica m'ho està dient d'algo molt curiós de Chiquitita.
Aquesta cançó, Chiquitita, va ser sintonia d'un programa de salut de Televisió Espanyola i, a més, ABBA la varen cedir a UNICEF tots els drets d'aquesta cançó.
Ostres, què dius?
Per ajudar els nens que morien de fam. En aquell temps era Etiòpia, era Biafra...
Però ara ja no, no? Cada vegada que la posem, no se
reporteixen
els euros.
Sí, sí, jo crec que sí.
Ja la posarem.
Molt bé, gomet verd, així és. Edomem, ja tenim un nom que m'has dit, Frida, però sí. Ava saben que eren quatre membres.
I dient, Agneta, aquesta, Agneta, o una cosa així.
Molt bé, Agneta, li donem per bo? Sí, Falstroff. Sí. Molt bé, correcte. Mos en queden un, dos més.
I dient un que no mia com en Bjorn Björk, com a estenista, Bjorn.
Molt bé, Bjorn, que és ho la veus.
I l'altre era també en B, però ara no me'n record molt bé.
Bé...
Era aquesta dels Beatles,
Beatles,
que comencen per P.
Penny Lane.
Idò, amb B...
Benny Anderson, així és. I després hi havia na Frida, que realment s'ha de Annie Frida.
Molt bé, idò, un altre temacle, clar que sí. Que si encertes la darrera pregunta, hauràs fet... Ah, no, no, en queden dues. Vinga, va.
No, en queda una.
No, en queden dues.
Ah, perdona. Va, quin any varen guanyar Eurovisió i amb quina cançó?
Sant, jo crec que el sé, perquè ja era viva i me'n recordo que era molt petita.
Digue't Sant.
Digue't Sant. La cançó no
te jo crec que era el 74, però por ahí.
És correcte. Una cosa, totes són bones.
Sí, sí.
Totes les cançons són bones.
I a més, com anàvem vestits, eh?
Bé, jo vaig tenir l'oportunitat a Illencs pel món d'anar al museu quan vàrem visitar Estocolm amb els Illencs. Ho podeu recuperar a la carta. I és guai, és museu.
Tavares, però... Ah, no, anava a dir, menys te vas provar roba seva.
O sigui,
no està marcada,
veure.
Sa roba, està no en vitrines.
Si veure una estrella com tu ara no obrir sa vitrina, no ho sabia,
no,
home,
no. Vinga, darrere cançó. En quina cançó varen guanyar
aquesta
Eurovisió l'any 74?
L'has de cantar, però.
No, no.
Vinga,
que canti,
que canti,
que
canti.
No, però era Waterloo.
Exacte! Mònica, moltes gràcies.
Oh, gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, que descanseu.
Ja m'ho diràs, que durs. M'has fet tant d'expectativa.
A veure, quines ganes. Nervioses. A bé, a vosaltres, moltes, moltes gràcies. Hem arribat fins aquí a Xiu Xiu número 240 en Andrea Sánchez en el control tècnic, Maria Antònia Xavi.
Bona nit.
Demà. Bona nit. Aquí a les 8 i vés a ràdio puntuals.
No em depèn de l'humor. No em depèn de l'humor.